l'Info Migdia. Edita i presenta Emili Pacheco.
Què tal? Salutacions i molt bona tarda per tercer any consecutiu i amb motiu del Dia Mundial del Voluntariat, l'Ajuntament de Calella celebra demà divendres una festa d'homenatge a les persones, membres d'entitats o associacions locals que col·laboren de manera altruista en el desenvolupament de les diverses activitats i esdeveniments que tenen lloc a la ciutat durant l'any. És un acte a porta tancada que té com a principal objectiu fer-los un agraïment públic i encoratjar-los a seguir contribuint en favor del dinamisme de Calella. La trobada es farà a la sala polivalent que alberga el Museu del Turisme, que s'inaugura, per cert, a principis de l'any que ve, a principis del 2012. Ens amplia ara la informació Dolors Lieuri.
L'alcaldessa de Calella ha posat de relleu la funció que tenen els voluntaris pel bon desenvolupament i l'impuls de les activitats i esdeveniments que es realitzen durant l'any. Aprofitant que el 5 de desembre es commemora el Dia Mundial del Voluntariat aquest divendres i mitjançant convocatòria de les entitats i associacions locals, les persones que tenen aquest esperit col·laboratiu i altruista seran homenatjades. Escoltem Montserrat Candini.
En homenatge als que de debò doncs, es comprometen, els voluntaris, les mateixes entitats i associacions són els que ens fan arribar nom i cognom de les persones que tenen el grau de compromís en projectes globals, no? Col·lectius.
L'alcaldessa ha dit que Calella és una societat rica en teixit associatiu que a la vegada demostra el seu grau de generositat amb el conjunt de la ciutat. L'homenatge es farà a la sala polivalent que tindrà el Museu del Turisme a la fàbrica Llobet Guri, entrant pel carrer Sant Pere.
Amb una sala polivalent del futur Museu del Turisme, que pràcticament està acabat, no està acabat del tot, i llavors ens sembla que és un espai també molt, molt maco, molt generós, en el qual doncs, ens sembla que és un bon lloc per poder-ho disfrutar i compartir amb els voluntaris i, per damunt de tot, agrair-los la feina doncs, tan entregada i tan anònima que fan al llarg de l'any.
L'alcaldessa de Calella ha confirmat que la inauguració de l'equipament museístic es farà molt probablement a finals de la primera quinzena del mes de gener.
facebook.com/radiocalella twitter@radiocallellatv
Els representants locals de les candidatures de Junts pel Sí i la CUP s'han pronunciat a les últimes hores sobre les negociacions per formar govern i investir nou president. Coincideixen en que hi ha la voluntat d'arribar a un acord i més enllà d'això es mostren convençuts que es desbloquejarà la situació actual que podria conduir a una nova convocatòria electoral.
Montserrat Candini es reafirma en el que va dir fa poc més de 2 mesos, uns dies després de les eleccions del 27 de setembre. Malgrat la dilació en les negociacions entre Junts pel Sí i la CUP sobre la formació del nou govern i la investidura del president, la percepció també ciutadana d'haver-se pogut arribar a una situació de bloqueig, Candini continua confiant que Mas serà reelegit president. Assegura que no li preocupa l'impàs actual ni el temps que es destini a garantir les bases del futur estat català. Tot i no formar part de les meses de negociació creades per abordar com es farà la desconnexió definitiva d'Espanya, la diputada de Junts pel Sí i alcaldessa de Calella afirma que s'han produït avenços importants.
S'ha avançat molta i molta feina, Junts pel Sí ha treballat molt, ha incorporat moltes qüestions en cada una d'aquestes meses i, per tant, jo li puc assegurar que s'ha avançat molt i molt i molt. Jo confio plenament de que definitivament doncs s'investirà el president nou i que a partir d'aquí hi haurà govern, hi haurà el president i podran fer doncs aquell full de ruta i sobretot aquells gairebé 2 milions de persones que en el 27 de setembre varen votar per la desconnexió definitiva i començar a treballar sobre un estat propi.
De l'altra banda, des de la CUP també es llança un missatge a l'optimisme, convençuts que s'arribarà a un acord, encara que s'està fent esperar i possiblement no arribarà abans de tancar el 2015, que seria el seu desig. Jan Catà, membre de l'Assemblea Territorial de la CUP i portaveu del grup municipal a l'Ajuntament de Calella, puntualitza, però, que les negociacions no avancen tan bé com es trasllada a l'opinió pública. Amb tot, ha dit en declaracions a Ràdio Calella Televisió que la investidura d'Artur Mas no és per la CUP una línia vermella en la negociació, sempre i quan s'avanci en qüestions de política social o ruptura amb l'Estat.
La presidència d'Artur Mas no és que sigui una línia vermella, sí que és una línia de negociació, i si en tot cas des de Junts pel Sí es posessin unes condicions molt bones sobre la taula, doncs diguem que la conjuntura canvia, llavors el debat canvia. El que passa és que si no tens ja aquestes condicions, diguem, doncs de pla de xoc i d'aquestes garanties, procés de constituent que comenci des de baix, doncs llavors entenc que costa més el pas a cedir a punt de la presidència. entenem doncs, la correlació de forces que hi ha. Nosaltres, el nostre programa, tal qual ens vam presentar a les eleccions, com aquell que diu, l'hem llançat a les escombraries i ara estem parlant només, únic i exclusivament, en base al programa de Junts pel Sí. I jo estic absolutament convençut que arribem a un acord, però convençudíssim, que tot sortirà com ha de sortir. El que passa doncs, que també hem de tenir paciència.
Tot i que l'Assemblea Nacional de la CUP, que se celebrarà a finals d'any, serà qui donarà un mandat definitiu a l'equip negociador en tots els aspectes que hi ha damunt la taula, que t'ha assegurat que la voluntat de les dues parts és arribar a l'acord i que hi hagi govern.
L'Audiència de Barcelona ha condemnat tres ciutadans d'origen xinès que regentaven tallers tèxtils il·legals a Mataró per un delicte contra els drets dels treballadors a la seva modalitat d'explotació laboral. Els tres condemnats no tenien llicència d'activitat i contractaven per realitzar els treballs tèxtils a treballadors de nacionalitat xinesa en situació irregular. La investigació de Mossos d'Esquadra va portar a un gran operatiu policial, el més gran fins aleshores, contra la màfia xinesa, que va implicar més de 700 agents i més de 70 detencions i més d'un centenar d'imputacions policials l'any 2009. Finalment, però, només 6 van arribar a ser jutjats i només 3 condemnats, apenes molt inferiors al que demanava la Fiscalia. El Departament d'Ensenyament de la Generalitat s'ha compromès a instal·lar el cobert a l'Escola Poble Nou, a Pineda de Mar, el cobert que va entre els mòduls. La instal·lació es farà la primavera. L'AMPA, l'Associació de Mares i Pares d'aquesta escola, de l'Escola Poble Nou, reclama des de fa 3 anys aquest cobert perquè els infants no es mullin si plou i també per tenir més espai per poder exposar treballs. De fet, només tenen la meitat del porxo que caldria per unir de costat a costat els mòduls. Així ho ha anunciat en el ple la regidora d'Educació, Sònia Moraleda, arran d'una pregunta del regidor del Partit Popular. L'Escola Poble Nou està instal·lada en mòduls provisionals i aquest any ja tenen alumnes fins a 600. I sospiten que l'agressió de Malgrat de Mar a un jove de 20 anys en una discoteca de Malgrat de Mar es va programar i preparar per internet, segons publica el portal Crònica Global. Els Mossos d'Esquadra d'Arenys estan rastrejant la xarxa per tal d'identificar el grup de joves que fa una setmana va agredir brutalment un noi de 20 anys veí de Montcada i Reixac a les portes d'una discoteca malgratenca. La policia creu que els agressors formen part d'un col·lectiu que es contacta a través de les xarxes per donar pallisses en el marc d'una espècie de joc. Les investigacions, segons aquest portal, se centren en els fòrums de seguidors d'un joc anomenat HDP, des d'on haurien quedat entesos per la baralla del passat dia 22 a Malgrat de Mar, en el passeig marítim de Malgrat de Mar. El web, citant fonts properes a la investigació, assegura que la víctima, que continua a l'hospital en estat molt greu, amb fractura de crani, només va intentar separar el grup de joves que es barallaven i que ni ell ni els seus companys tenen cap relació amb el grup que va protagonitzar la trifulga. Més coses, més qüestions. L'entitat Amics Escoltes del Montnegre organitza un segon camp arqueològic a l'ermita de Sant Andreu de l'Arboceda, una zona que han adquirit en propietat i que fa uns anys que van restaurant poc a poc. Avui s'acaba el termini d'inscripció, però l'entitat deixa la porta oberta a qui s'hi apunti en qualsevol moment, qualsevol persona que hi estigui interessada. Ens ampliarà la informació Oriol Leo.
El primer camp d'arqueologia es va fer a principis de setembre d'aquest any i l'entitat el va veure com un èxit tant de feina feta com de l'ambient creat entre els participants. Un 80% dels que van participar al primer camp ja s'hi han tornat a apuntar. Ara organitzen unes noves jornades de treball i els calen voluntaris per ajudar els arqueòlegs en les excavacions, en el transport de pedres, sorra i portar la intendència i també tot el que convingui en l'estudi de la casa de l'ermità i de Sant Andreu de l'Arboceda. Aquest segon camp es centrarà sobretot en estudiar l'absis que hi havia a la paret est de l'ermita. Pere Badalló, president d'Amics Escoltes del Montnegre, ha explicat que s'acabaran uns serrells per estudiar la casa de l'ermità i s'analitzaran les restes de l'absis. Tot apunta que era de construcció molt pobra i popular i segurament l'absis va enderrocar-se sol aproximadament al segle XVIII i es va decidir tapiar la paret per la impossibilitat tècnica de fer-ne un de nou.
La primera que es va fer doncs, va ser tota la zona de l'habitatge de l'ermità, l'edifici annex que hi ha a l'ermita, i en aquesta segona s'acabarà d'esgotar l'arqueologia d'alguna petita part que queda de la zona de l'habitatge de l'ermità, i llavors ens concentrarem principalment a la zona de l'absis per veure doncs, si trobem alguns indicis de quin tipus d'absis era i per poder conèixer quina arquitectura era, encara actualment doncs, l'absis està tapiat, l'absis ens donarà informació anterior a aquesta rehabilitació que devia haver-hi cap allà al segle XVIII o així.
L'objectiu d'Amics Escoltes, ajudats pel Cau de Calella, és restaurar els edificis i poder conèixer la seva història de més de 1000 anys. A la llarga, la intenció és habilitar-hi un espai per a grups escoltes, joves, excursionistes i amants del món negre. El que ara per ara no es contempla és tornar a aixecar un absis com el que s'estudiarà, tot i que el president d'Amics Escoltes no en tanca la porta a fer-ho en un futur.
A priori és una pura prospecció a nivell de coneixement, perquè actualment molt de sentit no tindria fer l'absis, no? Qui sap si en un futur, doncs, si una ampliació, quan tinguem ja l'ermita doncs, ben tancada i restaurada, ens proposem fer un absis per recuperar la idea original de l'ermita, doncs qui sap, això han de passar encara uns quants anys, perquè primer ens hem de concentrar doncs, a l'estabilització de l'estructura d'aquest edifici i doncs, a després a reconstruir-lo. I un cop reconstruït, si realment encara estem amb ganes i encara tenim esma per continuar, doncs, qui sap, no ho sabem.
Si queda temps, els arqueòlegs també començaran l'estudi interior de l'ermita. El segon camp arqueològic es farà des d'aquest divendres 4 fins al dimarts dia 8 de desembre del 2015 i no hi ha cap horari concret. Cada voluntari pot anar-hi les hores que més li convinguin en la franja horària d'entre les 8 del matí i les 5 de la tarda. Només cal tenir més de 18 anys i anar-hi amb ganes de treballar. Igual que el primer camp arqueològic, la col·laboració és voluntària, però l'associació Amics Escoltes del Mont Negre es compromet a tenir assegurats tots els voluntaris i oferir-los esmorzar, dinar, berenar, beguda i menjar per picar. Per apuntar-se es pot omplir un formulari a la pàgina web www.amicsescoltes.cat i a través del correu electrònic arribaran totes les indicacions oportunes. En cas que ja s'hagi acabat el termini, també s'hi podrà participar contactant telefònicament o personalment amb Aniol Noguera o Pere Badalló.
Gràcies, Oriol, i avui es commemora el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Coincidint amb aquesta data, el RUSC de Tordera finalitza avui mateix una setmana de la discapacitat on s'han organitzat diverses activitats. Des d'allà ens informa Lluís Sabater.
Coincidint amb aquesta data, l'entitat del RUSC finalitza avui també la setmana de la discapacitat on han organitzat diverses activitats. Per avui faran una taula rodona sobre els drets de les persones amb discapacitat del reclam individual a la reivindicació col·lectiva. Així ho manifesten a través de la lectura del manifest del Dia de les Persones amb Discapacitat.
Que els nostres drets estan sent trepitjats, que els nostres representants polítics estan creuant una línia vermella que no s'hauria de traspassar mai. No volem més excuses. Les persones i les famílies ja no podem esperar més. Volem fets, no paraules.
L'objectiu d'aquesta diada i de la Setmana de la Discapacitat és fer una proposta integradora on hi poguessin participar totes les persones i entitats del poble per tal de compartir experiències i formes de treball futures.
I ja està tot a punt per la celebració de la mitja marató Ciutat de Mataró, Gran Premi Diputació, una prova esportiva que es disputarà aquest proper diumenge 6 de desembre a partir de les 10 del matí i que organitza una empresa calellenca, G-Sport. Ens ho explica Aleix Duran.
Enguany a la prova hi participaran més de 3.000 atletes. A més, a la 22a marató escolar hi participaran més de 1.400 nens. Segons els organitzadors, estem davant d'un nou rècord d'inscripcions. Destaca la presència d'Abderrahim El Jafari del Cornellà Atlètic, guanyador de les mitges costes Barcelona-Maresme i Terrassa, que tindrà l'oposició de Mostafa Benslimane del mateix club. En categoria masculina hi ha fins a 7 atletes amb marques per sota d'una hora 10 minuts. Pel que fa a les noies, Hasna Baom del Futbol Club Barcelona, amb 5 victòries a la cursa, guanyadora de les 4 últimes edicions, lluirà el dorsal número 1. Baom, que és la gran favorita per revalidar el títol, tindrà l'oposició de Janet Becerra de l'Slot.cat, segona classificada de l'any passat. Els favorits intentaran guanyar, però també lluitaran per superar el rècord de la prova que té Jacob Kiplagat des del 2008, amb un temps d'una hora 2 minuts 58 segons en homes, i Cheikh Alduk d'una hora 14 minuts 33 segons de l'any 2007 en dones. Com a novetat, la fira del corredor canvia d'ubicació i s'instal·larà el dissabte des de les 4 de la tarda fins a 8:45 del vespre a l'espai firal del Parc Central al costat de l'oficina de fires. En aquest lloc es podran recollir els dorsals i també el mateix diumenge a partir de 8:45 del matí. Com a novetat d'aquest any, la marató escolar es farà dissabte al nou Parc Central a les 5 de la tarda i no el diumenge de la cursa com es feia habitualment.
Gràcies, Aleix. Petita pausa de 23 segons i arriba la previsió del temps amb Joaquim Serra.
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme patrocina aquest espai. Veniu a gaudir del simulador 4D i de la visita guiada. Consulteu unvolalresidus.com o truqueu al 93 741 1030.
Poques novetats caldrà esperar en la jornada d'avui pel que fa a la situació meteorològica, que continuarà marcada pel temps estable i per l'ambient assolellat a tota la comarca. L'anticicló ens continuarà acompanyant les properes jornades i, per tant, garantirà aquest domini del sol i aquestes temperatures que continuen força contrastades, més aviat fredes durant la nit matinada, però en canvi de dia gaudim d'un ambient força suau. Ahir algunes màximes cap a zones interiors i al sud del Maresme, com és el cas de Tiana, van arribar fins als 17 graus al migdia. Per tant, unes temperatures que, com dèiem, durant les centrals de la jornada són força agradables i que contrasten amb les mínimes més baixes. Els vents s'han de mantenir fluixos, com correspon a una situació meteorològica anticiclònica, i, en conseqüència, la situació marítima també molt i molt tranquil·la. De cara a demà, tot continuarà igual, no es pren canvis, algun núvol prim i poca cosa més a destacar, més o menys com el que varen tenir ahir, amb vents fluixos novament i amb una situació marítima que continuarà molt tranquil·la tota la costa maresmenca. Demà passat, el cap de setmana en general, doncs s'espera que es mantingui també la monotonia meteorològica, el temps tranquil i majoritàriament assolellat, i unes temperatures cada dia encara podran pujar una miqueta més, sobretot de cara a diumenge.
Marxem. A partir d'ara la informació, com sempre, continua als diferents butlletins horaris de Ràdio Calella. També teniu una cita amb la informació de manera més extensa a partir de les 8 a l'Infovespre, a càrrec de Dolors Lieuri. I, com sempre, a radiocalella.cat i a calellatv.cat i perfils de Facebook i Twitter, les xarxes socials de Ràdio Calella Televisió. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda de dijous. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.